Jaume Collboni deixa el govern d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona per centrar-se en la cursa electoral de les eleccions de maig. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Pere Juventí Balcells.
Jaume Collboni diu adéu a l'Ajuntament de Barcelona com a primer tinent d'alcaldia per centrar-se a la cursa electoral com a alcaldable del PSC. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Els comuns no trencaran el govern de coalició amb el PSC i diuen que està garantit el bon funcionament de l'Ajuntament.
I, per tant, dono per descomptat, com ha passat en altres ocasions, no en aquest govern, sinó en altres àmbits polítics, que es mantenen els acords i que, per tant, es respectaran els espais acordats.
De què implica aquesta sortida de Collboni i de fins a quin punt pot afectar altres pactes locals d'arreu de Catalunya en aquesta precampanya electoral que arrenca per aquestes municipals? En parlarem en breus minuts amb Jordi Matas, ell és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. A banda d'aquesta sortida, arrenca una setmana carregada de vagues en diversos sectors com l'educació, la sanitat, la mobilitat i ara també la justícia.
La darrera aturada convocada és la dels lletrats de l'Administració de Justícia, que han convocat vaga indefinida a partir del proper dimarts 24 de gener, és a dir, demà. Aquesta aturada afectarà la totalitat dels serveis que els lletrats presten als òrgans judicials a Catalunya i deixaran suspens totes les actuacions on els lletrats secundin la vaga, excepte les que es considerin serveis mínims essencials.
I per mirar desconvocar la vaga de sanitaris prevista per dimecres i dijous, aquesta tarda hi ha prevista una nova reunió entre el Sindicat de Metges de Catalunya i el Departament de Salut. Des del sindicat esperen més concreció per part del govern amb mesures immediates i calendari per aplicar-les. Aquest no és, però, l'únic front obert que té el govern a hores d'ara. La negociació dels pressupostos segueix encallada. Aquest matí el president de la Generalitat ha reunit al Palau sindicats i patronals per explicar en quin punt es troben els nous comptes.
Sindicats i patronals coincideixen en que cal tancar un acord immediat per desencallar l'aprovació dels pressupostos. Camil Ros, secretari general de l'UGT, diu que encara hi ha temps.
Es va tard, però encara hi som a temps i, per tant, seria important que fessin els màxims esforços possibles. No se'ns ha de fer escollir entre infraestructures o drets socials.
I d'altra banda, Josep Sánchez Llibre i Antoni Cañete diuen que si no s'arriba a un acord serà un fracàs total de tots.
Considerem que seria una irresponsabilitat política de tots, de totes les formacions polítiques, inclús també diria de que aquesta responsabilitat jo també la reclamo al president de la Generalitat.
Ens neguem a acceptar que no tinguem pressupostos. I també n'hem manifestat i manifestem públicament que això significaria, en aquests moments, un fracàs de la política.
Anirem en directe al Palau de la Generalitat per conèixer tot el que està donant de si aquesta trobada. Allà és la nostra companya Sílvia Muñoz i a la negociació política PSC diu que no es mourà de les seves exigències i Esquerra Republicana carrega contra els socialistes per les excuses que diuen estan posant per aprovar aquests nous comptes de la Generalitat.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, reconeix la situació de bloqueig i espera la reunió de demà amb Junts.
Tenim un pressupost en aquests moments bloquejat en part per càlculs polítics i per una qüestió concreta. Però seguim negociant. Demà tenim una reunió amb Junts per Catalunya.
La B40 al Vallès segueix sent un dels punts més importants del desencontre contra Esquerra i els socialistes.
Justícia ha canviat de presó el futbolista Dani Alves, acusat de violar una noia en una discoteca de Barcelona. El departament explica que ho fa per garantir la normalitat i la convivència dins la presó.
Per això fa poca estona la traslladat de Brians 1 a Brians 2, dues presons que estan a pocs metres de distància a Sant Esteve Sarrovires.
I pel que fa als esports, també amb tu, Anna, el Barça jugarà contra l'Unicaja als quarts de final de la CUP del rei de bàsquet i la penya ho farà contra el Baskonia.
Sí, això pel que fa als equips catalans i a la resta de partits, Madrid-València i Tenerife-Gran Canària, i si el Barça i el Madrid superen els seus rivals hi podria haver clàssic a les semifinals.
I en futbol, l'Espanyol presenta a aquesta hora el seu nou fitxatge del mercat d'hivern.
Sí, es tracta del jugador Pierre Gabriel, que jugarà al club blanquiblau fins a final de temporada. El francès de 24 anys jugava a l'Estrasburg, però arriba cedit pel que resta de temporada pel Magúncia alemany.
I anem ara amb la cultura. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que la Gala dels Gaudí mostra tot el potencial de futur que té el cinema català.
El català ha brillat a les pantalles i en els cinemes, amb diferents registres, també amb diversos accents.
Fa poca estona, el president aragonès ha rebut els guanyadors dels Premis Gaudí al Palau de la Generalitat. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda, Aragonès, acompanyat de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha lloat el talent català que s'ha viscut aquesta nit a la 15a gala dels Gaudí. El Carràs, de la catalana Carla Simón, ha estat la gran triomfadora i s'ha endut 5 de les grans estatuetes. L'altra gran guanyadora ha estat Un any o una noche, d'Isaac i la Cuesta, que s'ha endut també 5 estatuetes. Farem un repàs de tota la gala que vam seguir des de Ràdio Estel.
Doncs tot això ho ampliarem des d'ara i fins a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Una informació meteorològica que, com sempre, ens acosta en Jordi Miralles. Bona tarda.
Bona tarda. El fred, el protagonista avui arreu de Catalunya, a més amb unes temperatures màximes que avui es mouen entre els 5 i els 10 graus i un vent de tramuntana que continua fent arribar aire fred damunt nostre, un Empordà que es veu afectat per aquestes ventades fortes. També les comarques de l'Ebre amb fortes ventades aquesta tarda, però no tant com aquestes últimes jornades. Tarda bàsicament assolellada, la presència d'alguns núvols a les comarques del Pirineu, però sense conseqüències. En canvi, demà sí que tindrem un canvi de temps que ens portarà precipitacions, ruixats a primeres hores del matí, força més núvols cap a les comarques de Girona, i a partir ja de mig matí precipitació en forma de neu per damunt dels 200 a 400 metres inicialment. Després podria pujar una mica la cota i aquestes precipitacions anirien avançant cap a les comarques de Barcelona i després comarques de l'interior, Tarragona i Lleida. És una situació de poca precipitació, però enfarinades d'un, dos centímetres es poden veure a poblacions on habitualment no hi sol nevar. Aquestes baixes temperatures es mantenen durant tota la setmana, tot i que mitja setmana, dimecres i dijous, pujaran lleugerament per tornar a baixar una mica de cara al cap de setmana.
Avançàvem en titulars. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, renuncia al seu càrrec al capdavant del consistori per centrar-se en la candidatura del PSC per a les eleccions municipals del mes de maig. Judit Casellas, des de la seu del PSC, bona tarda.
Bona tarda. Des de la seu del PSC, acompanyat de militants i simpatitzants, Collboni ha fet oficial la seva renúncia al capdavant de l'Ajuntament per dedicar tots els esforços a fer campanya electoral als diferents barris de Barcelona. Per Collboni, la decisió no afectarà el bon funcionament de la institució perquè regidors del seu partit sí que es mantindran al càrrec fins al final del mandat i està convençut que la seva decisió no comportarà en cap cas el trencament de la coalició de govern amb els comuns.
Els acords polítics, els acords de governabilitat, les coalicions, no són pactes nominals. Són pactes en els quals s'estableixen un repartiment de responsabilitats. I, per tant, dono per descomptat, com ha passat en altres ocasions, no en aquest govern, sinó en altres àmbits polítics, que es mantenen els acords i que, per tant, es respectaran els espais acordats.
Collboni ja li ha comunicat la decisió a l'alcaldessa de Colau per WhatsApp després que no li agafés el telèfon. La seva renúncia es farà efectiva l'1 de febrer.
I, per tant, Judit, els comuns que diuen que no trencaran el govern de coalició que tenen amb els socialistes i diuen que està garantit, per tant, el bon funcionament de l'Ajuntament.
Sí, des dels comuns qualifica la decisió d'errònia i creuen que és irresponsable que Collboni no acabi el mandat. Tot i això, no trencaran el pacte de govern amb el PSC i veuen totalment factible que continuï el bon funcionament dels diferents departaments del govern municipal. En moment no concreten si acceptarà la proposta del PSC que Laia Bonet, que fins ara era la número 2 dels socialistes de Barcelona, passi a ocupar el càrrec de Collboni.
Gràcies, Judit. N'estarem pendents de tot plegat. Estem a l'espera que ens atengui també el catedràtic de Ciència Política de la UB, en Jordi Matas, per valorar aquesta decisió. Mentrestant, anem amb més notícies. Aquesta setmana estarà marcada per diverses vagues, però especialment significativa serà la de metges i personal sanitari. El Departament de Treball ha fixat els serveis mínims que garantiran l'atenció a urgències i de les unitats de necessitat vital, Anna.
Sí, es tracta de les unitats de cures intensives, els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, els parts i les unitats de neonats i l'atenció d'hemodiàlisi i les malalties coronàries. També s'han de mantenir les operacions inajornables i l'atenció d'emergències del 061. Els serveis que es veuran més afectats són l'atenció i les operacions no urgents.
I l'últim intent per mirar de desconvocar la vaga és la reunió que s'ha de celebrar aquesta tarda entre el Sindicat Metges de Catalunya i el Departament de Salut. Des del sindicat esperen més concreció per part del govern amb mesures immediates i calendari per aplicar-les.
El sindicat majoritari de metges va anunciar una aturada el 25 i 26 de gener, que també s'ampliarà amb aturades parcials els tres primers dies de febrer. A la convocatòria s'hi han unit també el sector de l'ensenyament i el del taxi. Els sanitaris fa temps que alerten que el sistema està infrafinançat i debilitat per les retallades dels últims anys i l'impacte de la Covid. Es troba, asseguren, en una situació insostenible. A banda de la vaga de metges de Catalunya per dimecres i dijous, la Intersindical ha convocat una aturada al sector també dimarts i dimecres. Per la seva banda, el Departament de Salut confia poder aturar la vaga abans de dimecres, tot i la dificultat d'aplicar les mesures que es reclamen des dels sindicats pel fet de no tenir pressupostos.
I qui no participarà a l'aturada és la Mesa de Sanitat, que aquest cap de setmana ha retirat la seva convocatòria, però per un defecte de forma.
La Mesa Sindical, formada per organitzacions que no tenen representació en les meses de negociació, manté, tot i així, les mobilitzacions previstes i li retreuen al Departament de Salut la manca de concrecions per millorar les condicions laborals i les ràtios dels professionals, a més de desavinences profundes sobre el model del sistema sanitari que volen que sigui 100% públic.
Tampoc faran vaga les BTC tradicionals, que han descartat fer vaga per donar marge a la negociació.
En un comunicat han explicat que han pres la decisió per donar un petit marge de confiança a l'administració i també per la coincidència de diverses protestes. Reclamen que hi hagi una regulació separada entre les BTC i el que consideren un servei de taxi encobert i mal anomenat BTC de plataformes. La patronal dels vehicles de transport amb conductor tradicionals, que no formen part de cap plataforma com Uber o Cabify, havia anunciat una protesta que coincidia amb la que els col·lectius de metges, professors i taxistes.
I atenció, perquè hi ha una nova vaga convocada, en aquest cas dels professionals de lletrats de l'Administració de Justícia, que han convocat vaga indefinida a partir del proper dimarts 24 de gener.
Aquesta aturada afectarà la totalitat dels serveis que els lletrats presten als òrgans judicials de Catalunya i deixaran suspens totes les actuacions on els lletrats secundin la vaga, excepte les que es considerin serveis mínims essencials. L'aturada l'han convocat contra la posició immobilista que denuncien que té del Ministeri de Justícia davant de les seves reivindicacions. Unes reivindicacions que comencen el 2003, quan una reforma de la justícia els va donar més tasques i responsabilitat, però no més sou. A més, també demanen millores en els complements de gestió, la redacció d'un nou estatut del cos.
Aquestes vagues no són l'únic front obert que té el govern, també té aquesta negociació dels pressupostos que segueix encallada. Esquerra Republicana registrarà avui al Parlament unes esmenes a una moció presentada pel PSC sobre la mobilitat del Vallès per l'execució de la Ronda Nord aquest 2023. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha manifestat que el gest es tracta d'una estesa de mà cap als socialistes de cara a aprovar aquests nous pressupostos i desencallar, per tant, les negociacions que a hores d'ara segueixen bloquejades. Des del Palau de la Generalitat, Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El govern situa que les negociacions per aprovar els pressupostos estan en una situació complexa. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que ara per ara els comptes estan bloquejats per càlculs polítics, sobretot pel que fa a l'acord de la B40. Per això el govern aproximarà postures amb els socialistes i ha anunciat que Esquerra Republicana registrarà avui unes esmenes a una moció presentada pel PSC sobre la mobilitat al Vallès. Ho ha manifestat després de la reunió del Consell del Diàleg Social, òrgan integrat pel govern, les patronals i els sindicats per informar sobre l'estat dels pressupostos.
Tenim un pressupost en aquests moments bloquejat en part per càlculs polítics i per una qüestió concreta. Però seguim negociant. Demà tenim una reunió amb Junts per Catalunya i avui el grup parlamentari d'Esquerra Republicana registrarà esmenes a una moció presentada pel PSC sobre la mobilitat al Vallès, en el que intentarem acostar posicions. Per tant, les esmenes tenen una voluntat d'acord.
Vilagrà ha reiterat la necessitat de tirar endavant els pressupostos. Tanmateix, el govern no treballa amb l'escenari de prorrogar-los. Amb els socialistes, l'executiu de Pere Aragonès ha manifestat que tenen contactes, però que no ha concretat ni cap trobada ni cap reunió.
I Sílvia, les patronals Foment de Treball i Pimec i els sindicats Comissions Obreres i UGT de Catalunya demanen responsabilitat política perquè el govern i els diferents grups polítics aprovin aquests pressupostos. Constaten que les negociacions estan congelades.
El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha demanat més flexibilitat als partits polítics a l'hora de cedir en segons quines demandes.
Es va tard, però encara hi som a temps, i, per tant, seria important que fessin els màxims esforços possibles. No se'ns ha de fer escollir entre infraestructures o drets socials, sinó el que cal que és que arribin un acord en infraestructures i en drets socials que sigui un progrés per poder anar endavant.
Les patronals Foment del Treball i PIMEC han reclamat responsabilitat perquè asseguren que hi ha en joc 3.842 milions d'euros previstos en inversions de cara al 2023. Són els seus presidents, Josep Sánchez Llibre i Antoni Cañete.
Nosaltres, des de Foment, volem pressupostos per l'any 2023. Considerem que seria una responsabilitat política de tots, de totes les formacions polítiques, inclús també diria de que aquesta responsabilitat jo també la reclamo al president de la Generalitat.
Ens neguem a acceptar que no tinguem pressupostos. I també n'hem manifestat i manifestem públicament que això significaria en aquests moments un fracàs de la política.
PIMEC es reunirà aquesta tarda amb el líder de l'oposició, Salvador Illa, per parlar sobre els pressupostos.
Gràcies, Sílvia. N'estarem pendents d'aquesta negociació dels pressupostos i, com us avançàvem a l'inici d'aquest informatiu, també estem molt pendents d'aquestes reaccions que ens arriben a aquesta sortida de Jaume Collboni de l'Ajuntament de Barcelona. Per valorar què implica aquesta sortida, podem saludar a aquesta hora a Jordi Matas. Ell és catedràtic de Ciència Política de la UB. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, gràcies per acompanyar-nos. Volíem preguntar-te què suposa aquesta sortida de Jaume Collboni de l'Ajuntament de Barcelona.
Bé, a mi realment m'ha sorprès, perquè no és massa pràctica habitual de governs de coalició que un dels socis surti 4 mesos abans d'unes eleccions. Això no, en els països on proliferen els governs de coalició, això no acostuma a passar. És a dir, el que s'ha de fer és saber gestionar el fet que es governa en coalició i que, per tant, són dues formacions polítiques diferenciades, cadascuna amb el seu perfil, cadascuna doncs, amb les seves propostes polítiques, però, en tot cas, diguem, acabar el mandat corresponsables de l'obra de govern i acabar el mandat de la manera que normalment s'acaba, insisteixo, en els països on proliferen els governs de coalició.
En qualsevol cas, per què creu que Jaume Collboni fa aquest moviment, concretament, com deies, abans de uns mesos, pocs mesos, abans d'aquestes eleccions?
Bé, no ho sé. Aquí, d'una banda, podríem veure l'agenda política que hi ha d'aquí al mes de maig. Això ho sabran ells, quina és l'agenda política que tenen, l'agenda, em refereixo, de govern, que tenen d'aquí al mes de maig. En segon lloc, segurament que el fet que ell diu doncs, de sentir-se lliure i de voler doncs, forjar una candidatura més sòlida, ell considera que potser ho pot fer millor des de fora del govern que no pas des de dins. A mi em sembla que no. Em sembla que marxar en aquests moments, diguem, denota una certa, jo diria, irresponsabilitat governamental, no? Després d'acompanyar doncs, un govern de coalició, plegar doncs, 4 mesos abans, em sembla que això no és massa, diguem, rigorós, no? Des d'un punt de vista de bones pràctiques polítiques. I suposo que és per això, que és per poder doncs, marcar un perfil, diguem, molt més propi i no tant vinculat a l'acció del govern municipal de la ciutat de Barcelona.
I com creu que deu haver sentat aquesta notícia, Colau, que ha rebut aquesta notícia aquest matí a través d'un WhatsApp? L'alcaldessa deu haver estat també sorpresa d'aquest moviment?
Jo suposo que sí, perquè, bé, a no ser que tenia ja algun indici, però insisteixo que és una decisió molt sorprenent. A Catalunya tenim molts governs de coalició en aquests moments. Ara imagini's vostè que tots aquells que formen part de governs de coalició comencessin a deixar els governs municipals a tot el territori de Catalunya. Això seria una mica surrealista, una mica estrany, no? Doncs bé, en el cas de la capital de Catalunya, doncs jo crec que aquest plus, si se'm permet, aquest plus de responsabilitat de formar part d'un govern col·legiat, d'un govern compartit, d'un govern de coalició fins al final, jo crec que és el que hauria de ser el més esperable. Per tant, entenc que l'alcaldessa hagi quedat sorpresa i no li hagi agradat gens aquesta decisió.
Justament també et volíem preguntar si creies doncs, que aquest moviment podia també esquitxar també altres ajuntaments catalans, ara ho apuntaves. No sé si pot ser que marqui tendència i que ara aquests mesos que queden, des d'ara i fins a les eleccions municipals, podem veure com es trenquen també altres pactes, tot i que aquest pacte en principi no s'ha trencat, simplement Collboni hauria deixat el seu càrrec, però sí que Collboni vol que els socialistes segueixin en aquest govern municipal.
Sí, el que passa, jo crec que no tindré, vaja, no sé, jo, la meva percepció és que no tingui, doncs, replicacions, que no s'hagi de replicar amb altres governs municipals. Penso que no, perquè és que no és la pràctica habitual. És a dir, Catalunya fa molts anys que governem en govern de coalició a les municipals. Ja des del 1979, amb aquells famosos pactes de progrés que es van forjar després de les primeres eleccions municipals a Catalunya. Des de llavors han proliferat governs de coalició de tota mena i condició. I sempre han aguantat fins al final, a no ser que fos una cosa, vaja, una crisi de govern, diguem, galopant. Per tant, no crec que tingui replicacions i que no crec que repliqui amb altres governs municipals. Jo penso que la majoria d'ells doncs, sabran gestionar el que és un govern de coalició, sabran gestionar amb els seus candidats en el govern, doncs, que una cosa tan de política civilitzada, jo diria, que és, escolti, nosaltres efectivament governem en coalició, aquí hi ha dues, tres o quatre, les que sigui formacions polítiques governant, cadascuna té el seu perfil, però hem arribat a un acord de govern i aquest acord el complirem fins al final del mandat. Aquesta seria una mica la lògica d'actuació.
Doncs amb això ens quedem. Jordi Matas, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, gràcies per haver-nos atès a aquesta hora a l'Estel Migdia.
Molt bé, gràcies a vostès.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
I a Madrid, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha criticat que el Partit Popular es manifestés dissabte a Madrid al costat de Vox en una manifestació contra les mesures econòmiques del govern socialista.
En aquesta línia, Rodríguez ha qüestionat que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, tingui intenció de deixar governar la llista més votada com a promesa al popular.
Todos creemos que este señor, si tiene la oportunidad de sumar con Vox, sumará con ellos, porque además no hace tanto que lo ha hecho. Hace menos o prácticamente un año, él ya era, de hecho, el máximo responsable del Partido Popular. Tuvo el ofrecimiento por parte de los socialistas de evitar que esta fuerza, que por ejemplo niega la violencia machista, entrara en las instituciones y lo permitió.
D'altra banda, Rodríguez ha confirmat que el govern espanyol ha obert un expedient sancionador a la Falange pels càntics durant la manifestació del 20N, aniversari de la mort del dictador. Els fets podrien suposar multes de fins a 150.000 euros, segons marca la Llei de Memòria Democràtica.
Ha canviat de presó el futbolista Dani Alves, acusat de violar una noia en una discoteca de Barcelona. El departament explica que ho fa per garantir la normalitat i la convivència dins la presó.
Per això, fa poca estona, l'ha traslladat de Brians 1 a Brians 2, dues presons que estan a pocs metres de distància, a Sant Esteve Sarrovires. Al recinte on l'han portat hi ha una vuitantena de presos, menys de la meitat dels que hi ha a Brians 1. A més, els mòduls són més petits, de manera que és més fàcil controlar la seguretat i la convivència dels presos. Amb aquest canvi es vol evitar, per exemple, que es filtri una foto del futbolista dins la presó. Des de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima asseguren que no estan donant cap tracte a favor a Alves i que fan el mateix que farien amb qualsevol altre intern.
I la Policia Nacional ha detingut a Sitges un padrastre que va agredir sexualment diversos menors del seu entorn més proper. L'arrestat, que ara es troba en presó provisional, gravava les agressions sense que sortís la seva cara i les penjava a internet en diferents canals de la web fosca que utilitzen pedòfils d'arreu del món. L'investigat havia estat monitor de diferents clubs de futbol.
Sí, el detingut utilitzava fortes mesures de seguretat, per això els agents han hagut de recórrer a tècniques de reconeixement d'imatge i d'intel·ligència policial per poder identificar-lo com a presumpte autor dels fets. Tot i així, els agents han aconseguit identificar almenys 6 víctimes des del 2016 d'entre 3 i 10 anys. Les víctimes eren fills d'amics o menors amb qui havia conviscut, tots ells nens. La investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més víctimes.
I abordem ara la crisi de les tecnològiques davant els acomiadaments massius. Anunciats en aquest sector d'aquests últims mesos, la consultora i experta en competitivitat i innovació, Noelia Hernández, ha assegurat que aquests acomiadaments són la correcció de la situació sobrevalorada que hi havia abans en aquest sector.
En una entrevista al programa El Matí a Radio Estel, Hernández ha detallat els diversos factors que van induir aquesta situació.
Per diversos factors com el tipus d'interès general al món, l'inflació més baixa, unes expectatives massa optimistes, pot ser, s'han pogut aprofitar de la pluja de diners dels inversors cap a aquest sector.
Segons l'economista Hernández, la sobrevaloració del sector tecnològic ja va començar abans de la pandèmia. Noelia Hernández diu, però, que tot i que ens pensàvem que el digital canviaria completament la nostra vida i que després de la pandèmia no tornaríem a la vida d'abans, això no ha estat així i que ara les empreses han tornat a tenir els ingressos normals.
I l'Organització de Consumidors de Catalunya alerta d'un augment de les estafes en plataformes en línia de segona mà com Wallapop, Vinted o eBay.
L'associació assegura que té constància de diversos fraus en aquestes pàgines web, sobretot en productes d'entre 400 i 1.000 euros. En concret, OCU Catalunya explica que el modus operandi consisteix en continuar la venda fora de l'aplicació amb l'excusa d'estalviar-se les despeses vinculades de la plataforma. És aleshores quan els venedors hi accedeixen i reben al seu correu electrònic un enllaç d'una suposada entitat bancària, cliquen i consumen l'estafa. Per aquest motiu, l'OCU demana desconfiar dels perfils amb poca antiguitat i sense ressenyes, aprofitar les eines de pagament que ofereixen les aplicacions i desconfiar també dels enllaços que els arribin per vies externes.
I les xarxes de bus i metro de Transports Metropolitans de Barcelona van registrar 545 milions de validacions durant l'any passat, una xifra que representa un increment del 28% respecte a l'any anterior.
Del total, 371 milions van ser validacions de metro i 173 milions de busos. L'empresa ha destacat en un comunicat que els primers mesos de l'any passat encara van estar molt marcats per l'impacte de la pandèmia, però que després es van anar recuperant amb un canvi d'hàbits respecte a l'ús del transport públic. En aquest sentit, al novembre, les dues xarxes es van situar en una xifra equivalent al 92% respecte al 2019.
I el futur corredor submarí d'hidrogen verd que connectarà Barcelona i Marsella també arribarà fins a Alemanya, ho han anunciat el president francès Emmanuel Macron després d'aquesta cimera que s'ha celebrat amb Alemanya aquest diumenge a París. Segons el govern espanyol, l'acord és fruit de les negociacions entre Espanya, Portugal, França i Alemanya i no s'ha tancat fins ahir diumenge.
Juntament amb el president alemany Olaf Scholz han acordat allargar la canonada submarina l'H2Med fins al país centreeuropeu. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, ho ha celebrat a Twitter, on ha considerat una molt bona notícia que el canceller alemany s'interessi per unir-se al projecte. L'acord entre Espanya, França i Portugal per construir la canonada submarina, que costarà 2.500 milions d'euros, es va escenificar el desembre de l'any passat en un acte en què la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va declarar que l'hidrogen canviarà el futur d'Europa. Es calcula que la canonada estarà en funcionament el 2030 i que podrà transportar 2 milions de tones d'hidrogen verd a l'any, el 10% del consum de la Unió Europea.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dos detinguts aquest diumenge per l'incendi de dissabte en un bloc de pisos al barri antic de Lleida.
Segons fonts properes al cas, els detinguts de 30 i 34 anys haurien amenaçat de mort un dels inquilins uns dies abans del foc. Tots dos estan acusats dels delictes d'incendi, amenaces, lesions i robatori amb força i tots dos tenen diversos antecedents. L'incendi va causar 6 ferits, entre ells un caporal del cos de policia local i els bombers van haver de rescatar gent dels balcons amb autoescala i una dona que s'havia llançat al cel obert i que havia patit talls i cops. En total es van desallotjar fins a 11 persones de l'edifici.
I la policia local de Llançà ha detingut aquest diumenge la matinada dos joves de 20 i 22 anys per atracar dos menors amb una navalla.
Se'ls investiga per robatori amb violència, arma blanca i amenaces. Els fets s'han produït pels vols de 12:45 de la matinada, prop d'on se celebrava la festa de Sant Vicenç de la localitat. Els afectats n'han informat de seguida als agents que es trobaven a la zona fent tasques de seguretat i han pogut detectar els lladres que s'han resistit amb actitud agressiva. definitiva.
I un treballador ha resultat ferit greu en caure en un edifici que estava en obres a Cornellà de Llobregat. Cap a les 11 d'aquest matí, els bombers han activat dues dotacions i el SEM l'ha traslladat a l'Hospital de Bellvitge. I l'autor del tiroteig massiu d'aquest diumenge als Estats Units, que ha deixat 10 morts, s'ha suïcidat.
El tiroteig va passar a Monterey Park, molt a prop de la ciutat de Los Angeles. El presumpte autor s'ha suïcidat abans que la policia aconseguís fer-lo presoner. Encara es desconeixen els motius del tiroteig.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Ara el bloc local i comarcal, el local, el bloc més de proximitat d'aquí Ràdio Estel. A Figueres, els funcionaris dels jutjats diuen que estan vivint una situació de col·lapse i demanen més personal.
Els funcionaris en un informe alerten que estan al límit i acusen el govern i l'Estat d'una deixadesa total i absoluta. A més, també indiquen que el jutjat de la ciutat té una casuística singular per la frontera, l'obertura de la presó del Puig de les Basses i també la mobilitat constant dels jutges, i critiquen que, tot i aquesta situació, fa més de 14 anys que no s'hi destina més personal ni que tampoc s'obren més jutjats.
I la Universitat de Lleida participa en un projecte de recerca europeu per desenvolupar vacunes i proves preventives per tractar malalties reproductives ramaderes a escala mundial.
L'equip lleidatà compta amb més de 500.000 per testar l'eficàcia de les vacunes en els propers 5 anys. L'objectiu final del projecte és millorar la salut i el benestar animal, la productivitat i la sostenibilitat del sector ramader i, de retruc, millorar la salut humana reduint l'ús d'antibiòtics.
I un centenar de persones s'han concentrat al Delta de l'Ebre per denunciar que després de 3 anys del temporal Glòria encara no hi ha un pla de protecció i han anunciat una mobilització el proper 12 de febrer, que serà la primera gran protesta en 7 anys.
La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha anunciat aquesta mobilització que anirà des de Sant Jaume fins a Deltebre. Es queixen que porten anys reclamant la protecció i reconstrucció del Delta i que si hi hagués un altre temporal com el Glòria tornaria a passar el mateix i seria encara pitjor. La portaveu de l'entitat, Matilde Font, ha reclamat un calendari i un pressupost més concret i més mesures preocupades, no tant per l'economia sinó pel medi ambient.
la Fira de l'Oli de les Garrigues ha tancat aquest diumenge la millor edició celebrada fins ara pel que fa a visitants, vendes i contactes professionals. Ha arribat als 3 milions d'euros d'impacte econòmic.
La 60a edició ha estat la més potent, segons l'Ajuntament. De fet, el sector oleícola ha superat les expectatives previstes i alguns productors fins i tot han doblat les vendes d'oli respecte a edicions anteriors. Sobre la previsió de fred d'aquests dies, Montserrat Gelong, responsable de comunicació de la denominació d'origen Siurana, ha explicat que si el fred no va més, les oliveres no patiran conseqüències i que el que necessiten els arbres és aigua.
I comencem els esports parlant de bàsquet, perquè el Barça jugarà als quarts de final de la Copa del Rei contra l'Unicaja i el Joventut de Badalona contra el Baskonia, Anna.
Sí, aquest migdia s'ha celebrat el sorteig de la Copa del Rei, que s'ha de disputar entre el 16 i el 19 de febrer al Palau Olímpic de Badalona, i el Barça, que ha quedat emparellat amb l'Unicaja. Joan Carles Navarro, mànager de la secció blaugrana de bàsquet, alerta que els malagueins tenen un equip molt potent i molt ben compenetrat.
Jo crec que l'Unicaja està fent una primera part de temporada increïble. Té jugadors nous, em sembla que són 7 o 9. Especialment m'agrada molt el binomi Alberto Díez amb el Perri. Té un equip molt compacte, un bon entrenador i serà difícil. La Copa del Rei és un event maquíssim per jugar. És un torneig que a tothom li agrada arribar bé, que això és importantíssim.
Navarro també ha valorat positivament jugar dijous, ja que si superen l'eliminatòria tindran un dia més de descans. Divendres serà el torn del Joventut, equip anfitrió, que disputarà el primer partit de l'eliminatòria contra el Baskonia. El director esportiu dels verdinegres, Jordi Martí, creu que els badalonins tenen opcions de passar semifinals contra els bascos.
Dels quatre caps de sèrie, no saps qui pots triar, però ara mateix amb el partit últim que vam jugar contra ells, amb el perfil d'equip, doncs veiem una bona eliminatòria, una que ens porta molt bons records de quan vam jugar contra Vitoria a l'última Copa del Rei, no? Que crec que això és l'al·licient que ha de tenir la gent de Badalona.
El Joventut, de fet, tindrà un dia menys de descans si aconsegueix passar de fase, però a canvi jugarà a casa al Palau Olímpic. Això pel que fa als equips catalans, pel que fa a la resta d'emparellaments, hi haurà Derbi Canari, Tenerife, Gran Canària i el Real Madrid, equip que va liderar la classificació, s'enfrontarà al València Bàsquet. Per cert, Pere, que hi podria haver clàssic a les semifinals, perquè en cas que el Barça i el Real Madrid passin ronda, s'enfrontarien entre ells. Recordem que els quarts de final es jugaran el dijous i el divendres en dos horaris tots dos. El primer del dia serà a 2:15 de la tarda i el segon a 2:45 de la nit. Les semifinals es jugaran dissabte, també a 2:45 i a 2:45 de la nit. La final es jugarà diumenge a les 7 de la tarda. I encara una altra notícia de bàsquet. Aquest dijous hi ha clàssic a l'Eurolliga, però l'horari no és el que hi havia previst fins ara. Real Madrid i Barça jugaran al Withing Center aquest dijous a les 7 de la tarda, però no a 9:15, com estava previst. D'aquesta manera s'evita que el clàssic d'Eurolliga de bàsquet coincideixi amb el derbi de futbol dels quarts de final de la Copa del Rei, on els de Carlo Ancelotti jugaran contra l'Atlètic de Madrid del Cholo Simeone a les 9 de la nit. Per cert, Pere, ara que parlem de la Copa del Rei, ja es coneixen els noms dels àrbitres que xiularan els quarts de final de la competició Copera, i hi haurà retrobament entre Gil Manzano i Robert Lewandowski aquest dimecres a les 9 de la nit al Camp Nou contra la Reial Societat. Recordem que el col·legiat extremeny és qui va expulsar el polonès per la vermella que va veure Pamplona contra l'Osasuna i el gest que va fer després. El 9 del Barça es va tocar el nas quan va abandonar el terreny de joc i l'àrbitre ho va anotar a l'acte del partit com un gest de menyspreu. De moment no se sap si Lewandowski jugarà el partit, però tot fa pensar que sí, que jugarà dimecres a la Copa, ja que dissabte, que juga contra el Girona a la Lliga, no ho podrà fer per sanció.
Doncs estarem pendents i seguim en futbol. L'Associació de Futbolistes denuncia que la Federació Espanyola de Futbol va menysprear tant les jugadores del Barça com les de la Reial Societat en la final de la Supercopa.
Les jugadores van haver de recollir i posar-se elles mateixes les medalles, a diferència del protocol que es va seguir en la final de la Supercopa masculina celebrada a l'Aràbia Saudita. I, a més, el president de la Federació, Luis Rubiales, tampoc va baixar la gespa de l'estadi Romano José Fouto per fer entrega de les medalles. En un comunicat, el sindicat ha criticat que les jugadores van ser clarament infravalorades i discriminades per la Federació per no rebre el mateix tracte que els finalistes de la Supercopa masculina. La Federació Espanyola ha intentat justificar que la cerimònia es va fer d'aquesta manera perquè l'estadi de Mèrida, on es va disputar la Supercopa, tenia unes instal·lacions que impedien que les jugadores poguessin rebre la medalla a la llotja, i que per aquesta raó el Departament de Protocol va decidir activar la cerimònia com a la Copa i entregar el trofeu a la capitana del campió, en aquest cas Marta Torrejón, a la llotja, i entregar les medalles a la gespa.
I per cert, el president de la Lliga de Futbol, Javier Tebas, ha trigat poc en criticar aquesta decisió.
Sí, Tebas ha criticat via xarxes socials que Rubiales es quedés a la llotja i no baixés fins al terreny de joc per fer entrega de les medalles. El president de la Lliga ha escrit a Twitter: "Això passa quan els valors que tant s'han repetit són de boca per quedar bé i no es creuen ells." Per cert, que amb la Supercopa les blaugranes guanyen el seu primer títol de la temporada. Les jugadores de Jonathan Giraldez s'han emportat a casa el trofeu gràcies a un doblet d'Aitana Bonmatí i a un tercer gol d'Oshoala a les acaballes del partit. Aitana ha estat escollida millor jugadora de la final i es mostrava així de contenta després de rebre el premi.
Crec que aquest lideratge que tinc al camp el porto dins des de fa molt temps. Soc una jugadora amb caràcter, amb responsabilitat, ambiciosa. Vull dir, cada any vaig creixent com a jugadora, òbviament també com a persona. No em conformo mai amb els meus partits, amb les meves temporades. Intento cada any donar el millor de mi i ser millor que l'any passat.
I encara pel que fa al futbol, a aquesta hora l'Espanyol està presentant el seu nou fitxatge del mercat d'hivern.
Sí, es tracta de Ronald Pierre Gabriel i el director esportiu de l'Espanyol, Domingo Catoira, ha valorat així el seu fitxatge.
La lesión de la readuración de Adrià Pedrosa y los pocos minutos de parte de Omar y también de Rubén, este último mermado por las lesiones, nos ha hecho evaluar la posibilidad de incorporar un lateral derecho que tenía que tener unas características determinadas en cuanto a lo puramente futbolístico, que fuera un lateral completo en ambas fases del juego y luego fundamental para nosotros que pudiera jugar en los dos perfiles y en diferentes estructuras.
El francès té 24 anys, jugava a l'Estrasburg, però arriba cedit pel que resta de temporada pel Maguncia alemany.
I acabem parlant de tennis, fem aquest apunt, Anna.
Sí, Roberto Bautista s'acomiada d'Austràlia després de caure davant el nord-americà Tommy Paul per 3-7-1 als vuitens de final de l'Open. Així doncs, Espanya es queda sense representació en aquest primer gran slam de la temporada.
Ara saludem, com sempre, Xavier Pastor, que ja és conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, també professor de la Universitat Oberta de Catalunya i especialista en conflictes públics, polítics i de l'esport. Xavier Pastor, bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, Pere.
Avui et saludo jo des d'aquesta sintonia. Però abordarem, com sempre, els temes d'actualitat. Aquest cap de setmana, el nom propi ha sigut, sens dubte, el de Dani Alves, acusat d'agressió sexual i tancat a la presó des de divendres. Vull preguntar, quan les proves són tan clares, amb càmeres de seguretat que han gravat l'escena, hi ha lloc per a la presumpció d'innocència?
Entenc que, en aquest cas, és la justícia que he de parlar, no? És a dir, no podem jutjar una persona abans que passi per seu dret que té de poder anar a un judici, no? I per tant, et diria que sí, clar, evidentment. Independentment del que puguin dir les càmeres, jo crec que tothom té aquest dret i, per tant, el Dani Alves també.
I encara sobre això, aquest dissabte l'entrenador del Barça va fer unes declaracions dient que li sabia greu per Alves. Creu que va actuar bé o, com a representant del Barça, s'hauria abstingut de fer aquestes declaracions i hauria també d'haver donat suport a la víctima?
Deixa'm que recuperi allò d'abans, Pere, una cosa.
Sí, sí, i tant.
A mi, sincerament, jo entenc que ens concentrem molt en la culpabilitat o no d'una persona, perquè ha pogut cometre, evidentment, un delicte, no? El que passa que, en aquest cas concret, a mi m'agradaria, fins i tot, també dels mateixos mitjans, perquè acabo de veure una filtració de la declaració de la víctima, de la noia, que s'han filtrat a la premsa. És preocupant, també aquestes coses són preocupants, com pot arribar a passar aquestes coses. Però jo em volia concentrar sobretot en intentar evitar que això no passi o saber com ha passat. Al final això ha passat en un lloc que és un espai privat, és una sala de festes, on suposadament hi havia unes càmeres, que sembla que no han funcionat, perquè jo entenc que una càmera el que ha de servir és perquè tu puguis veure el que està passant i en el moment evitar qualsevol mal major. I en canvi no han servit per res, no? Aleshores, potser el que ens hauríem de centrar és en esbrinar el fet per intentar que això no es torni a produir més en aquell espai o en altres. Jo entenc perfectament la concentració de la informació en una persona concreta, a més si és famosa. Jo crec que la víctima en aquest moment no li interessa tampoc que ningú posi el focus en ella. Però jo em posaria més el fet en el tema dels condicionants. Sobre el tema del Xavi, jo no recordo quina ha sigut la pregunta que li fa el periodista a l'entrenador. Tanmateix, jo, com a conflictòloga, li he recomanat que no en parlés. No per res, sinó perquè, a més, ell coneix a Dani Alves i, per tant, per un excés d'empatia, pot només parlar com va passar del seu company i amic. Quan el que hauria de fer Xavi Hernández és, sent un assumpte particular, un fet possiblement delictiu i que ha passat en la vida particular i no dintre del que seria la pràctica del futbol i en el Barça, evitar parlar-ne. Per tant, jo crec que ell mateix se n'ha adonat d'això i ahir em sembla que va voler rectificar les seves paraules i va intentar doncs, situar el tema on s'havia de situar, no? Que amb un presumpte delicte, amb una presumpta violació i, per tant, que això havia de passar per la justícia.
I canviem ara de qüestió, Xavier, ara també abordem doncs, la cimera que va tenir lloc a Barcelona, aquesta cimera franco-espanyola, on l'independentisme va tornar a estar unit, però podríem dir d'aquella manera, perquè hi van haver alguns manifestants que van escridassar Oriol Junqueras, li va cridar traïdor i li van dir doncs, que en molts casos li van cridar que tornés a la presó. Què en penses d'aquests xiulets? Com es pot resoldre aquest conflicte que hi ha dins l'independentisme?
A veure, això que ha passat amb l'Oriol Junqueras ve de lluny. És a dir, entenc que fins i tot ve en el moment on hi ha aquesta trencadissa, que també ve de lluny, no? Aquesta divisió en l'independentisme, en els partits independentistes que estan al govern i que fa que Esquerra es vegi obligada a apropar-se a partits no independentistes per poder tirar endavant els pressupostos. I també en la forma, suposo, de determinats sectors d'independentisme que veuen en aquesta possible negociació o taula de diàleg una mena de cessió contínua de Catalunya davant d'Espanya o d'un pacte entre partits a l'hora de poder governar l'estat espanyol, en aquest cas el PSOE, i a Catalunya Esquerra Republicana. Per tant, jo veig que és més això. Segurament té a veure també amb aquesta última proposta, aquest assoliment, no? De la taula de diàleg en tant en quant que hi ha una disminució, no? En el tema del delicte de sedició i les declaracions de Carles Puigdemont. No em n'oblidar mai que en les memòries de Carles Puigdemont precisament situa en moltes ocasions les dificultats que va tenir per tirar endavant doncs, el referèndum que es va fer, la votació, amb limitacions, obstacles que li ha posat Esquerra. I, per tant, fa uns dies Puigdemont també comentava això, no? Que no vindria mai a Espanya doncs, emmanillat. Tot això va generar un caldo de cultiu amb la cimera que ha fet que, finalment, doncs, aquest polític sigui escridassat. Com resoldre això? Ara, d'entrada, és bastant difícil. Cal veure com evoluciona aquest pressupost, primer, i després entenc a veure com també les eleccions municipals quina tendència marquen. Però d'entrada és molt difícil, més enllà del fet de que governi Esquerra i que al final aquest govern d'Esquerra que diàleg, que hi ha un diàleg amb el govern central, es veu com una mena de traïció en lloc de veure's com una possible via per anar resolent a poc a poc el conflicte que hi ha i anar trobant una via per poder fer un nou referèndum, una nova votació. No?
Doncs ens quedem amb aquesta idea. Moltes gràcies, Xavier Pastor, pel teu anàlisi, com sempre, aquí a l'Estel Migdia. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Pere.
Cultura. Aquesta nit s'ha viscut la 15a gala dels Premis Gaudí. Fa poca estona, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que la gala dels Gaudí mostra tot el potencial de futur que té el cinema català. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda de nou. Pere Aragonès, acompanyat de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha lloat el talent català que s'ha viscut aquesta nit. Ho ha fet des del Palau de la Generalitat, on ha reiterat que el català... Els premis mostren que es pot fer cinema en un món globalitzat i en una llengua de 10 milions de parlants i que, tot i així, poden tenir els màxims reconeixements.
Sembla que no tenim aquest tall de Pere Aragonès on deia doncs, que el català havia brillat, que viu un moment de luxe.
I, de fet, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, que també ha estat present en aquest reconeixement als guanyadors, aquesta rebuda als guanyadors, ha reiterat que s'aprovin els pressupostos precisament perquè la cultura tingui cabuda en un dia on precisament sembla que continuen encallats, Pere.
Doncs et sembla, també escoltem el president Pere Aragonès amb això que dèiem.
El català ha brillat a les pantalles i en els cinemes amb diferents registres, també amb diversos accents.
Vinga, doncs fem un repàs a com va anar aquesta gala, que l'hem seguit des de Ràdio Estel, Olma. Va ser allà a pleu, al peu del canó.
Sí, 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 amb l'equip de la caravana, també, tots allà, seguint i cobrint els Premis Gaudí.
Vestits de gala i seguint tota aquesta cerimònia del cinema català. La gran guanyadora, com saben, va ser la pel·lícula d'Alcarràs, de la catalana Carla Simón.
I el Gaudí, a la millor pel·lícula, és per Alcarràs.
De les 14 nominacions que optava Alcarràs, finalment ha aconseguit 5, i 5 dels grans, Pere. Els de millor pel·lícula, millor direcció, millor guió original, millor direcció de producció i també el Premi Especial del Públic. La directora Carla Simón, en declaracions a Ràdio Estel, es mostrava així de satisfeta.
Bueno, és com, no sé, un reconeixement molt bonic per Alcarràs, no? Després de tot aquest any que hem tingut, que ens ha donat tants fruits, i és com una mena de manera de tancar el cercle, bueno, d'una pel·lícula que va començar com una cosa molt petita i s'ha convertit en una cosa molt gran, no?
I l'altra gran guanyadora, podríem dir, de la nit ha estat Un año, una noche, d'Isaki La Cuesta, que s'han dut també 5 estatuetes que reconeixen el muntatge, el guió adaptat, la música original i el so i els efectes visuals. Pacifiction, d'Albert Serra, ha estat una altra de les destacades de la gala, recollint el premi a millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció artística i també millor fotografia.
I pel que fa a les interpretacions, dos actors de Suro, Vicky Luengo i Pol López, han estat guardonats com a millors protagonistes.
I precisament després de rebre aquest guardó a l'alfombra vermella, els dos actors estaven així de contents. Són declaracions també a Ràdio Estel.
Molta il·lusió, és meravellós. No sé, que reconeixin la feina, i a més a la Vicky, els dos, és com, és molt guai, està molt bé.
Pues ha significat moltes coses, perquè ha significat molt d'agraïment, ha significat una empenta endavant i una abraçada dels companys, i ha significat que no m'oblidaré mai de la pel·lícula de Suro.
I encara en interpretacions, Pere, perquè l'actriu de La Maternal, Carla Quílez, amb només 14 anys, ha guanyat el Premi a Millor Interpretació Revelació, una categoria de fet que s'estrenava en aquesta edició. Quílez, en el seu discurs, ha alçat la veu per totes les mares adolescents.
I això és un altre crit per a aquelles mares adolescents que ho han patit tant. I jo avui puc donar el punt de veu per fer visualitzar aquests casos, que ja que volem que tot sigui present, que també el que no es veu tingui llum i que això sigui un pas per donar-la.
I atenció, perquè la mateixa Quílez ens va explicar que d'aquí poc anunciarà l'estrena d'una sèrie a una plataforma. No podem saber res més de moment.
Tenim avui una secció carregada de bones notícies i també d'avenços. Ara us anirem explicant tot plegat. A la Gala dels Gaudí també es va viure un moment molt emotiu durant el discurs de les protagonistes del documental El sostre groc, d'Isabel Cuixet.
5 de les protagonistes en recollir el guardó millor documental han estat molt contundents amb el seu missatge.
Malauradament, el nostre cas ha prescrit, però gràcies al documental hem descobert altres formes de sanar. Per la cura i ser escoltada es repara. Escoltem-nos, doncs, perquè som moltes i no callarem. Caureu tots. Bona nit i gràcies!
El treball de Cuixet explica i denuncia el cas de l'Aula de Teatre de Lleida. L'any 2018, un grup de 9 dones va presentar una denúncia contra dos dels professors pels abusos sexuals patits durant 7 anys quan elles eren adolescents.
I a la gala, Olma, també hi van ser presents diverses autoritats. Segons el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, això és el que li falta al cinema català. Són declaracions a Ràdio Estel.
El cinema català i en català necessita, com totes les altres cultures del món, tota l'empenta, i estem en un món de 7.000 milions de persones en el que nosaltres doncs, som una petita part, una comunitat de parlants de 10 milions, i per tant necessita tota la força.
Li falta, home, des del punt de vista de la creativitat no li falta res. Li falta, com a tot el cinema en general, més espectadors. La gent ha de tornar a les sales amb moltes ganes. Tenim un cinema de primeríssima qualitat. A vegades fa la sensació que esperem que ens ho diguin de fora, no? Una mica com ha passat amb Alcarràs. Jo sempre dic, si no hagués guanyat l'Os de Berlín, li haguéssim donat tots plegats tanta importància.
I els Premis Gaudí Olma d'ahir van coincidir amb la mort del director de cinema Agustí Villaronga, a qui l'Acadèmia va dedicar la gala.
Director de pel·lícules com Pa Negre, Villaronga, era mallorquí, tenia 69 anys. Escoltem la mateixa directora de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, durant el discurs de la gala.
I m'agradaria que aquesta gala estigués dedicada amb ell, allà on sigui. M'agradaria que tota la família del cinema català estem aquí, l'homenatgem amb ell.
Els Gaudí també han reconegut el cronista de cinema Jaume Figueres, que ha recollit el Gaudí d'Honor. En el seu discurs, Figueres ha dit que és un premi que va parar a un aficionat, però que ha tingut la virtut de la precocitat, Pere.
Doncs sí, el gran Figueres, que també feia doncs, aquest discurs del Gaudí d'Honor. Mm-hmm. I a tot això, atenció, ara l'Olma...
Parem màquines.
Parem màquines. És el moment d'explicar què va passar amb el cantant Joan Dausà, quan et vas acostar a ell i li vas preguntar. Sembla que ens has d'avançar alguna cosa en antena.
A veure, si s'ha dit ja a les xarxes socials, la cosa és tant que en Joan li vaig fer una pregunta. Llavors, diguem-ne que es va quedar una mica a l'aire, però en Joan Dausà, com que no em volia deixar sense informació, va dir, vinga, fem un pacte.
Un pacte d'aquesta noia de Ràdio Estel, que va estar ja hores i hores.
No, entre altres companys de Ràdio Estel van fer un pacte, no? I em va dir, d'acord, aquesta pregunta la saltem, però jo et puc dir que això fa molta il·lusió, que la Judit, anys després, aquest any, la Judit torna.
Si et dic això, borres lo de les bandes sonores? Aquest any torna la Judit. Aviam què passa, aviam què passa. Se va haver un follón... No, només et dic que m'escriu i em diu... Quan jo ja tinc la vida, la família i tal, em diu... Fa temps que em moro per fer un cafè amb tu. Com ho tens demà a la tarda per quedar per Gràcia? Un petó a Judit. Punt. I aquí comença la cançó.
Què et sembla, Pere?
Doncs déu-n'hi-do, una superexclusiva aquí als micròfons de Ràdio Estel a l'Estel Migdia. Per tant, doncs, estarem pendents de tot plegar.
Jo, molt pendent de quan arribi aquest cafè, a veure què passa en el cafè en què la, o sigui, en el dia, en el moment en què la Judit li diu de fer un cafè. Cert, Pere, que Dausà va protagonitzar un altre dels moments més emblemàtics de la gala d'ahir, més emotius. Va tocar el seu Jo mai mai, ho va fer acompanyat d'una orquestra. Segons ell, va ser una mena d'homenatge a una època molt especial. I també la gala va comptar amb actuacions, per exemple, de Judit Niederman, de Queralt Lahoz, i de l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia. Una gala molt, molt especial, molt completa, i esperar la següent, a veure si el cinema català, com deia Aragonès, torna a brillar.
Tota una experiència, Olma. Com vas viure a ser allà en una nit tan especial pel cinema català, per la cultura catalana?
Jo encantada. Jo hi tornaria, sí. Com a premiada, com a periodista. A mi,
són d'aquests moments que dona gust cobrir quan ets periodista, també aficionada a la cultura i al món del cinema.
Clar que sí, Pere. I crec que... Què fem avui? Amb què acabaràs aquest programa, aquest Estel Migdia?
Acabarem amb Joan Dausà, però abans també vull que em facis una petita valoració de l'estilisme d'aquesta gala, perquè no se n'ha parlat prou, però sí que hi havia doncs, un estilisme, en aquests casos...
Hi havia
una barreja entre lo clàssic i lo que és lo formal.
Jo diria que hi havia
dos
pols oposats. És a dir, hi havia qui anava molt guapo i hi havia qui ho intentava. Però, en general, tots molt, molt, molt guapos, feien tots molt de goig. El Fred García portava un color poc usual que em va fer molta gràcia, era un color taronja així apagadet, feia gràcia. I la cosina de la Rigoberta Bandini, unes arracades precioses, i Greta Fernández, un bolso preciós també. Això és el que se m'ha quedat de la gala,
sobretot, la nostra expedició de Ràdio Estel amb l'Olma Giró i els companys de la caravana. I explicada la història amb Dausà, avui és la millor manera de recordar i acabar amb el seu Jo mai mai.
Avui l'Albert arriba a l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara.
I amb aquest Jo mai mai de Joan Dausà acabem l'Estel Migdia d'avui. A la producció hem tingut a Ferran Capdevila, el control tècnic a Jordi Carretero, i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa de Ràdio Estel. Nosaltres tornem com sempre demà amb més notícies, i ara, com cada tarda, toca pujar a la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Gràcies per la confiança i fins demà.
I va arribant tota la colla. Quan sona taula, trec el sopar. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi.
qui vol cafè, hi ha gintònics també, i juguem al joc d'aquelles nits d'estiu. No parleu tan fort que la nena dorm. I l'Hèctor diu, jo mai, mai he desitjat fer un petó a la Judit. I afegeix, jo mai, mai he desitjat que deixés el seu marit. Tothom em mira i ningú veu. I aquell dard emmetzinat se m'ha clavat al cor i ho reconec i faig un glob. I veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got. Em mira i diu, jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. Jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella veu.